Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Caminar per les voreres ja no és tan plàcid ni segur. En els darrers anys, diferents elements han colonitzat aquests espais que creiem exclusius dels peatons. L'auge de la bicicleta, un mitjà de transport net i se suposa que idoni per a rebaixar la tensió del trànsit i la contaminació a les ciutats, ja fa temps que va començar a donar problemes als vianants per molts transgressors que roden per les voreres. Alguns ho fan amb tanta impunitat que, a més de no admetre les queixes dels vianants, tampoc es reconeixen culpables amb els contratemps. Aquesta transgressió de les normes de trànsit s'han vist en els darrers anys superada per la irrupció en la pell urbana del patinet elèctric. Aquest enginy, que en un principi semblava destinat a resoldre de manera fàcil i barata la mobilitat en els trajectes curts, està donant més mals de caps que els ajuntaments ja no saben com abordar els conflictes que causen. Ja no és només que circulin massivament per les voreres, com un vianant més. El problema és que els usos inadequats s'han generalitzat de tal manera en els del lloguer que una fórmula que es creia exitosa comença ja a ser qüestionada en moltes ciutats europees com a França. Així que passejar pels carrers s'ha convertit en tota una gincama. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I les notícies del temps apunten que les pròximes hores les pluges marxaran i començarem a tenir més sol que no pas núvols. Això sí, les temperatures continuen una mica fredes, però anar pujant el cap de setmana. I volem saber com es circularà per les principals vies catalanes. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. A la C-17 hi ha un carril tallat a Lliçà d'Amunt en sentit Barcelona per un camió accidentat. Això provoca 5 quilòmetres de retenció. A més, hi ha un carril tallat a Lliçà en sentit Vic pel mateix motiu i 7 quilòmetres de retenció des de Mollet fins a Lliçà. A la C-17 també hi ha 2 quilòmetres de cua a l'Ametlla en sentit sud per un altre accident. A la B-30, 5 quilòmetres de retenció de Barberà a Cerdanyola en sentit Martorell. A l'AP-7, retencions del Papiol a Sant Cugat en sentit nord i 5 quilòmetres de cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. A la B-23, cua de Sant Feliu de Llobregat al Papiol en sentit Martorell i retencions de Sant Feliu a l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Santa Coloma, Cervelló, a Pallejà, a Brera en sentit Lleida. A més, hi ha 2 quilòmetres de Pol Bruc en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32, retencions de Viladecans a Esplugues en sentit nord i d'Esplugues a Cornellà en sentit sud. A la C31, cua l'Hospitalet en sentit nord. A la C33, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud per un vehicle avariat. També complicacions a la C58 i a retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Barberà en sentit nord. A la C60, cua Argentona en sentit Mataró. A la C59, retencions a Palau Solità i Plegamans en tots dos sentits. I a la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació molt complicada en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, d'aquí a re, parlem de la benzina, que continua baixant de cara a l'estiu. Ara t'ho explica la Yolanda Bernal i també el vicepresident de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona.
El amor tiene...
Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Con Área Jurídica Global. Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Todas las encuestas dicen lo mismo. El único partido constitucionalista que obtendrá representación en el próximo Ayuntamiento de Barcelona será el Partido Popular. Soy Dani Sirera. Une tu voto a la única fuerza que puede plantar cara a Colau y a los separatistas. Defendamos unidos la libertad y la convivencia. Ven conmigo. Recupera Barcelona.
Vota Partido Popular. Vota Dani Sirera.
COPE Cataluña y Andorra.
L'estiu, molts marxarem de vacances i la bona notícia és que omplir el dipòsit del cotxe serà més barat que fa un any. Ara mateix podem dir que el preu dels carburants han tornat als nivells previs a l'esclat de la guerra a Ucraïna, que ho ha encarit pràcticament tot. El gasoil es paga a 1,40 € de mitjana i la benzina a 1,60 €. Per tant, l'estalvi és important. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, els preus ara han baixat, però també hi ha fórmules per estalviar encara més. L'OCU, l'Organització de Consumidors, ofereix en la seva web una comparativa de les benzineres de tota Espanya. Allà es pot trobar quina és la més barata que tens més a prop de casa teva. Esther Lorente és delegada de l'OCU a Catalunya i ens ha confirmat que els preus són més estables.
Sembla ser que no passarà com l'any passat, que va ser realment dramàtic la pujada de preu de la benzina, no? I aquest any sembla ser que, bueno, sí, ha baixat una mica, tampoc no gaire, però, bueno, està més estable.
Potser algú s'ha oblidat, però per cada litre de benzina hem arribat a pagar gairebé 2,50 €. Una barbaritat que va convertir els carburants pràcticament en un producte de luxe. I com passa amb tot, els preus pugen molt ràpid, però baixen molt a poc.
Tenim el que diríem l'efecte cohete, que és que puja tot ràpidament, sí, com un coet, no? Però després per baixar diríem efecte pluma, no? Perquè llavors per baixar és com que li costa més de baixar. Això és curiós, però ho tenim aquí. I ara sembla que estem en aquesta fase d'efecte pluma, d'aquesta disparada de pujada de preus de l'any passat, doncs ara va baixant a poc.
Els preus es van disparar tant que, si ho recordeu, per Setmana Santa estàvem tots pendents de quin era el dia més barat per posar benzina. Ara les perspectives són millors de cara a l'estiu i això és una bona notícia pels qui tenen pensat agafar el cotxe.
Doncs bé, hem estat avui a peu de benzinera. Els conductors celebren que els preus hagin recuperat una mica la normalitat. La Maribel, per exemple, diu que encara haurien de baixar més, sobretot pensant en els que no tenen més opció que agafar el cotxe cada dia.
Hauria de seguir baixant, seria molt convenient per tots, per les butxaques de tothom, sobretot per la gent que es guanya la vida amb el transport i això, seria molt important.
I el Marcos, que espera que el preu de la benzina faci un efecte dominó i baixi també el preu de moltes altres coses.
Es importante que baje la gasolina y más cosas, ¿eh? Los alimentos, los impuestos, todo en general. Es imposible.
Doncs de moment, i així ho apunten les previsions, és que els preus dels carburants es mantindran més o menys estables i l'estiu, almenys, sembla que el tenim salvat.
Avui en parlem amb Ramon Puigfel, que és el vicepresident de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei. Ramon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona notícia?
Sí, sens dubte. És bona notícia per tothom, per consumidors i per nosaltres també.
Durant quant de temps hem estat amb aquestes pujades que no parava, no hi havia aturador, no? Mm-hmm.
Sí, sí, sí. Pràcticament tot l'any passat. Sí que és veritat que hi ha hagut una... ha començat a caure els preus a partir de gener cap aquí, però des que va estallar la guerra d'Ucrània fins a desembre hem tingut unes pujades sostingudes de preu.
Uh-huh. A què és deguda aquesta baixada de benzina des de gener?
Bueno, jo crec que una mica potser és perquè els mercats ja han acceptat o han descomptat d'alguna manera l'efecte de la guerra. S'ha vist que per la por que hi havia inicialment de que es pogués quedar sense producte el mercat, doncs no ha sigut així, és a dir, amb l'oferta que hi havia a la resta d'Europa de productors que no han sigut els russos, doncs s'ha pogut arribar perfectament a cobrir les necessitats. I d'alguna manera, doncs, els mercats ja suposo que el que han fet és ja doncs, acceptar aquesta situació.
Mm-hmm. Diuen que ara mateix estem el preu de la benzina és el d'Espanya, està per sota de la mitjana de la Unió Europea. Això és bona notícia.
És molt bona notícia, sempre és bona notícia. Mm-hmm. Que els preus dels carburants baixin és bona notícia per tothom, mm-hmm. pels consumidors i per nosaltres també, perquè això doncs, activa l'activitat.
Explica'm una mica, quan anem a posar benzina, clar, hi ha tantes ofertes per de posar, que si les de low cost, que si aquesta que t'ofereix descomptes, què ens hem de fixar a l'hora de posar benzina? Perquè hi ha diferència entre posar-la en una low cost a una que no ho és? Ja m'entens?
Sí, aviam, diferències n'hi ha d'haver. És a dir, el producte, teòricament, hi ha una fórmula europea que està publicada en el BOE i que és una fórmula de mínims. A partir d'aquesta fórmula de mínims que s'ha de complir, doncs tots els productes es milloren. Amb additius, tots es milloren, amb productes, i tot va cada dia. Hi ha estacions que tenen un format de low cost o sense personal, desateses, com es vulgui dir, que hi ha un estalvi perquè hi ha un estalvi darrere perquè no hi ha infraestructura, no hi ha personal, i hi ha també un estalvi addicional. Per un altre costat, doncs, estan les estacions tradicionals desateses, doncs que aquí doncs, també hi ha un cost tradicional, a part de la telemarca que té els seus propis additius i la seva formulació, a partir de la base.
Amb el tema de la contaminació i els cotxes, abans era tothom comprar-se dièsel, que és més econòmic, la benzina, després ara amb el tema del cotxe elèctric, heu notat una davallada de venda de gasolina o de dièsel pel tema del cotxe elèctric o encara això no es nota?
No és massa apreciable, cara. No és massa apreciable. Hi ha grans incògnites sobre el tema del cotxe elèctric, sobretot pels consumidors a l'hora de comprar-se un vehicle elèctric. Llavors, les alternatives, doncs, ni són vehicles baratos, ni és fàcil fer el canvi, ni hi ha prou recursos per poder subministrar-se electricitat com els carburants, i hi ha masses incògnites encara per desvelar, perquè la gent passi directament a un vehicle elèctric. Uh-huh. Hi haurà en el futur altres solucions intermitges també, altres productes energètics que conviuran també, no solament amb els carburants fòssils, sinó que sortiran els carburants sintètics, sí. que tindran huella zero també. Està el gas, l'hidrogen, jo crec que els pròxims anys conviurà tot això, no solament serà un pas del fòssil a l'elèctric.
Perquè vosaltres també us haureu d'adaptar, no, Ramon? Sí. Imagino que haureu de canviar a electrobenzineres, almenys una part de la benzinera actual.
Haurem d'adaptar-nos a tot el que demanen els nostres clients. És a dir, si els nostres clients opten pels vehicles elèctrics, haurem de posar postes de recarga elèctrica. Si entremig apareixen altres productes com els carburants sintètics o l'hidrogen, doncs ens haurem d'adaptar també. Tot això implica adaptació i implica inversió, evidentment. Uh-huh. Sí, sí.
És un bon negoci tenir una benzinera, Ramon? Abans deia, ui, el que té una benzinera és com el que tenia un estanc, no? Això ha anat canviant? No.
Han canviat moltíssim. Jo sempre dic en broma moltes vegades que hem passat de ser un sector molt estàtic, que veníem del monopoli, no? A possiblement ser el sector més dinàmic que hi ha i amb més competència que hi ha. És complicat, és complicat. És un bon negoci, és difícil de gestionar. És difícil de gestionar, perquè hi ha molta competència i hi ha molts moviments. Des de fora és un negoci que sembla molt senzill, aparentment, no? La gent diem bé, posa benzina i tal, però darrere hi ha molta feina. La majoria d'instal·lacions obren 24 hores o 16 hores, 365 dies a l'any, i hem de tindre tot en perfecte estat, i això al final és una empresa de serveis i és esclau.
Què en pensa, Ramon? Avui, al llarg de la promoció de Cope, ens hem fet ressò d'un estudi que parla sobre on trobar la benzinera més econòmica. Quan vosaltres viu aquests estudis, us fa gràcia o no? Sincerament, eh?
Sí, perquè a més, aviam, no gràcia, però sí que és veritat que al final són notícies que d'avui per demà pot variar, fins i tot aquest punt de venda. És a dir, nosaltres comprem producte pràcticament dia sí, dia no, cada dia, i el mercat és molt fluctuant. Per tant, la benzinera que avui pot tindre el preu més barat, potser demà, perquè ha comprat tres dies després, doncs sí, s'agafa la pujada de mercat. Vull dir que això no sempre és ben bé així. Després, és el que hem comentat abans, hi ha un tipus de client per cada tipus de producte. Ah. Hi ha un client pues, que prefereix que l'atenguin, prefereix que tingui unes instal·lacions més grans, prefereix tindre altres serveis addicionals, no solament es basa tot en el preu. Uh-huh. Però com la resta de negocis, és a dir, potser nosaltres fins ara tot això no havia arribat, no? I era un mercat molt estàtic, molt estàndard, no? Era monopoli, era preu únic, era pràcticament totes les productes del mateix, i això ha canviat molt. Mm-hmm. Doncs com a tots els sectors,
sí,
com a la restauració, com a l'hostaleria, com a la indústria, tu pots comprar productes que et fan la mateixa funció amb un preu diferent i amb unes condicions diferents.
Amb el tema de la crisi, Ramon, heu notat que la gent no omple els depòsits, sinó diu, mira, 20 euros, no? O en lloc de dir, lleno.
Sempre es nota. Quan, quan l'economia no funciona com ha de funcionar, nosaltres d'alguna manera som un termòmetre de com està l'activitat, no? Perquè necessitem el vehicle, necessitem la mobilitat per anar a la feina, per al dia a dia, i un tema en seguida.
Després, abans de marxar, vull a veure aquest mite que sempre hi ha gent que ho diu, posa la benzina el dilluns, que és més barata. Això és broma o què és?
No. No ho sé, depèn de quin dilluns. En principi no té cap mena de sentit. Dilluns o divendres, depenent dels preus en què hem comprat durant la setmana.
Efectivament.
Clar, si el mercat ha anat baixant tota la setmana, de dilluns a divendres, però el divendres ho trobaran més barat.
Vale,
això sí. A vegades no té cap mena de sentit.
Vale,
i que pot ser que, potser històricament, abans, quan era tot més estàtic, potser els dilluns, però avui en dia no té massa de sentit, perquè si una instal·lació compra el dilluns i ha comprat car, doncs ho trobaràs car dimarts. Si aquella instal·lació ha comprat divendres i ha anat tota la setmana baixant el mercat, doncs el dissabte la trobaràs més barata. No té massa relació.
Bueno, tocarem fusta almenys que fins que després de les vacances almenys es mantinguin els preus, no?
Esperem que sí, esperem tots que sí. La veritat és que nosaltres també som els primers en què ho volem, perquè activa l'economia, activa la circulació, i nosaltres preferim tindre moviment i que, a més a més, la gent se'n pugui aprofitar, evidentment.
Doncs Ramon Puigfel, vicepresident de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei a Barcelona, mil gràcies per haver estat amb nosaltres. I ara, a omplir de benzina, home, que és més econòmica. Aprofitem que és la més barata d'Espanya. Així que Espanya és la més barata que la resta d'Europa, volia dir. Gràcies, Ramon, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu.
Bona tarda. Una abraçada.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, una mutuera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
De la tarda, 19 minuts, i d'aquí un moment en parlarem amb el company Sergi Tor i amb el vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya perquè ens expliqui allò que t'estem explicant durant el dia d'avui a la cadena COPE sobre el bruxisme. Per què s'ha disparat a Espanya? I començarem per la primera pregunta. Què és el bruxisme?
Buenas noches. Saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
Super García. Estreno 29 de mayo solo en Movistar Plus.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Durante esta semana hemos tenido el placer de hablar con Daniel Boseler, que es candidato a la alcaldía de Barcelona del partido Barcelona Ets Tu. Hemos hablado de muchas cosas, como por ejemplo de qué es su proyecto. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de movilidad y vamos a hablar del que podríamos decir, señor Boseler, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse, muy buenas tardes.
Vamos a hablar del que podríamos decir que es el tema estrella, desgraciadamente. Usted, durante la campaña, está hablando de ocupación, pero de una ocupación que va a estar fuera en 48 horas. Explíqueme cómo lo ven ustedes desde su partido.
Mira, Montse, nosotros somos un partido de gestión, que está formado por autónomos y gente de la micro, pequeña y mediana empresa, que vivimos la realidad. Somos gente de la sociedad civil que ha promovido, ya le digo, que va a promover este cambio en cómo se gestionan los recursos públicos en la ciudad de Barcelona. Y mire, uno de los peores fenómenos que tenemos aquí en la ciudad es la ocupación. Llevo 20 años luchando contra los ocupas en algo que es absolutamente impresentable, ¿no? Tenemos casi 3.000 ocupaciones. Si duplicamos en términos relativos a la ciudad de Madrid, no podemos permitir que gente que se vaya, pues yo que sé, de vacaciones, que se vaya a un hospital, que cuando vuelvan a su casa no la puedan recuperar porque se la han ocupado y te tardes entre un año y dos, mientras ejecutan la sentencia, para poder recuperar el inmueble. Uh-huh. Mire, el problema de la ocupación se resuelve única y exclusivamente con voluntad política. No hay otra solución. Y la solución pasa por una cosa que se llama el desahucio exprés. Es decir, que cualquier persona, con independencia del plazo, sean 24 horas o sean 24 días, uno se persona a la policía con su título de propiedad. De, mire, que me han ocupado la casa. Pues mire, aquí habrá un grupo que se llama el GIR, el Grupo de Intervención Rápida, formada por 120 agentes, que en el plazo de 24 a 48 horas procederá al desalojo y obviamente a la recuperación del inmueble, como no puede ser de otra manera. Mire, el problema de la ocupación no es tanto la ocupación, que también, sino es el plazo que tienes para recuperarla. Si yo obviamente en 24 a 48 horas pudiera recuperar mi inmueble, le aseguro que este fenómeno hoy no tendría esta dimensión. Pero es que ha habido un fracaso mayúsculo en cuanto a las políticas de vivienda. Y lo que se ha hecho aquí es que delante de este fracaso se ha trasladado toda esa responsabilidad a los pequeños propietarios, a los particulares, a los cuales los están literalmente triturando. Y aquí han puesto un verdugo, que eran los bancos y los fondos buitre, que representan el 1% del parque inmobiliario, y alegando esto, pues intentan lanzar normas que son un verdadero desastre. Mire, ya sabemos que la intervención de los precios, las derivadas que tiene. Hay otras ciudades europeas que lo han implementado, como, mira, puede ser Berlín, y ya sabemos el resultado nefasto que se ha producido. Las normas que hemos tenido del 30% de afectación en las nuevas promociones, menudo fracaso, Montse. Hemos conducido a Barcelona a uno de los mayores desastres en materia de vivienda. Y por lo tanto, si además a eso de coadyuvas con una política de buenismo, de tendencia, de hacer cultura de la ocupación, pues mire, hoy nos encontramos con una Barcelona que está completamente fuera de control. Esta es la realidad. Con lo cual, se van a necesitar normas jurídicas muy duras, muy contundentes, que protejan, ya le digo, a los pequeños propietarios y a los particulares. Uh-huh. Que al fin y al cabo, somos la sociedad civil de la ciudad de Barcelona.
Señor Boseler, aprovechemos este último minuto para dirigirse a la audiencia de COPE. ¿Por qué tienen que votar a Barcelona Ets Tu? ¿Por qué tienen que hacer que usted, Daniel Boseler, sea alcalde de la ciudad?
Me encanta que te hagas esa pregunta, Montse, porque representamos algo completamente nuevo, algo completamente fresco. Es un tsunami, de acuerdo, un vendaval de aire fresco en cómo vamos a gestionar ahora las políticas públicas. Impulsamos un nuevo modelo de gestión social y económico de la ciudad de Barcelona. ¿Basado en qué? Pues mire, basado en el ADN de los barceloneses. Somos autónomos, somos gente de la micro, pequeña y mediana empresa que levantamos cada día persiana y que sabemos cómo funcionan las cosas en la vida real. Hoy podemos decir, sin derecho a equivocarnos, que la política y la vida real están completamente desconectados. Y hace falta, obviamente, impulsar un cambio, ¿de acuerdo?, que vuelva a poner en sincronía los dos motores, tanto el público y en privado, a plena potencia. Votar Barcelona Ets Tu significa que terminamos con el populismo de Ada Colau, porque representamos una cosa que es mucho más importante que el voto útil. ¿Cómo es el voto decisivo? La gente sabrá que cuando deposite la papeleta el próximo 28 de mayo, sabrá que Ada Colau no continuará en el Ayuntamiento de Barcelona y que se van a desplegar medidas de gestión pura, sin componentes ideológicos, con profesionales, sin políticos, en la ciudad de Barcelona. un partido diseñado solo para los barceloneses que viven y trabajan aquí. Es que el cambio es tan enorme que, lógicamente, por eso estamos como estamos y no aspiramos a otra cosa que no sea a ganar las elecciones, Montse.
Ha quedado clarísimo. Señor Daniel Boseler, abogado y el candidato a la alcaldía de Barcelona por Barcelona, ets tú. ¡Suerte!
Muchísimas gracias, Montse. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Gracias. Adiós.
Gracias.
7 de la tarde, 25 minutos. Llegan los amigos de Orange que quieren hacerte una pregunta. ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Pues qué importante es que tus empleados tengan la libertad de trabajar y conectarse dentro y fuera de la oficina. Pues ahora podéis, gracias a Microsoft 365 de Love Empresa de Orange, hacerlo con lo que tu empresa necesita para crecer. Fibra, móvil 5G Plus y centralita. Si tienes un negocio, descubre ya este beneficio de Love Empresa en el 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
I ara arriba la cadena COPE, l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico que els serveis socials de l'Ajuntament del Prat van fer seguiment de l'home amb síndrome de Diògenes rescatat avui del seu pis. El 2015 es va tancar l'expedient perquè l'home ja treballava i es va considerar doncs, que estava bé. Des d'aquell moment i fins avui, la policia local només ha rebut 3 trucades de veïns alertant de que feia temps que no el veien, però quan el van trobar via telefònica es va tornar a arxivar. L'home no sortia de casa des de feia 3 anys i l'han trobat atrapat entre tones d'escombraries. En la recta final d'aquesta campanya electoral, l'ocupació il·legal torna a agafar protagonisme. Per aquest vespre nit hi ha previstes 2 manifestacions contràries, una dels col·lectius que donen suport als ocupes i l'altra, a partir de les 9 del vespre, de l'empresa Desocupa. S'ha previst un fort dispositiu policial per evitar incidents. I sempre hi ha algú que intenta fer negoci. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 persones per intentar vendre entrades falses per veure el concert de Coldplay. 4 homes que es feien passar per organitzadors del concert i, a banda d'aquestes entrades, també oferien polseres i acreditacions especials. De moment, hi ha 250 reclamacions per entrades presumptament falsificades.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Adeu, que vagi bé.
I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, l'última hora. Què tal, senyor Gil? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, doncs tenim notícies de l'Espanyol, per començar, que estan a l'espera d'una nova imatge.
Sí, la notícia és que l'Espanyol ha demanat a la Federació Espanyola de Futbol una imatge que demostri de manera irrefutable que la pilota que va suposar el 0-2 a nit en el partit contra l'Atlético de Madrid va traspassar la línia de gol. La no notícia és que aquesta imatge, que sapiguem, hores d'ara encara no li ha arribat al Espanyol. Un Espanyol que resta pendent pel que fa a la jornada de Lliga del partit que avui enfronta el Mallorca davant del València. D'altra banda, reunió de la Junta Directiva del Barça. Es reajusten els preus dels passis temporals perquè el soci del Barça pugui anar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. La rebaixa és del 50%. El club tanca un acord de patrocini per la màniga de la samarreta, mentre que el central Jules Koundé ha desmentit a les seves xarxes socials que vulgui deixar el club. A Girona, lesions: Santi Bueno, Artero i Ivan Martín. Preocupants les de Santi Bueno, lesió al isquiosural esquerre, i la d'Artero, lesió dels lligaments del turmell esquerre. Entre 2 i 3 mesos de baixa podrien perdre's la propera pretemporada. Un Girona que ha presentat avui les samarretes de la pròxima campanya, mentre que en bàsquet el Barça li hauria demanat a Nico Mirotic una rebaixa de sou del 50% per continuar a l'equip blaugrana la propera temporada.
Més informació, Esports COPE. Gràcies, senyor Gil.
Fins demà.
A punt d'arribar a 2:15, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i ara sí, et parlem de bruxisme en re.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas. Muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El bruxisme? Doncs avui t'ho estem explicant a COPE Catalunya i Andorra. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Estem parlant de que és una alteració molt comú en la població d'avui en dia, no? Ja que està, diuen els experts, molt relacionada amb l'estrès i l'ansietat que hem viscut durant els mesos i anys de pandèmia.
Sí, les persones bruixistes, que atenció, a Espanya pot afectar un 70%, segons les dades, estrenyen o freguen fortament les dents superiors i inferiors. És un hàbit involuntari, especialment durant la nit. Aquesta patologia, segons els experts, provoca amb el temps desgast important en les dents, amb problemes dentals de salut, amb mals de cap i de cervicals, i fins i tot pot danyar l'articulació que ens permet obrir i tancar la boca. Com tu molt bé has explicat, quan hi ha episodis d'estrès i ansietat al qual tothom està exposat, ens pot arribar el bruxisme d'una manera bastant important a les nostres vides. És el cas d'una afectada que ha estat avui darrere en COPE Catalunya i Andorra, la Mireia, que ens ha explicat a quins efectes té.
Mal de cap també, al final t'agafen migranyes de la tensió que tens en tot el cap. De apretar les dents implica també com tot el que és la part de mastegar i tot, menjar-me un entrepà, trigo més perquè se'm cansa, o sigui, tinc la mandíbula cansada de tant apretar. Quan me n'adono és perquè estic apretant tant que em fa mal la mandíbula. Això durant el dia. I durant la nit ho faig de manera totalment inconscient i quan em llevo al matí dic, buah, aquesta nit he apretat molt perquè em fa mal infusions d'aquestes abans d'anar a dormir, lo normal que faria qualsevol. Però jo de vegades me l'he pres a consciència.
Són, doncs, els aspectes importants. Evidentment, són els dentistes els primers que descobreixen que un pacient està afectat d'aquesta malaltia i després què és el que han de fer. Hem parlat a l'informatiu migdia amb Tomàs Pérez, fisioterapeuta i expert en dolor facial, el qual ens ha explicat una mica quin és el millor tractament, tot i que encara no n'hi ha cap.
I a dia de hoy no tenemos una herramienta, vamos a decir, médica o quirúrgica específica para resolverlo, así que desde la fisioterapia, por ejemplo, donde estoy yo, pues realmente lo que ayudamos al paciente es el manejo sintomático, pues maniobras de automanejo de esta condición, pues relajación, ejercicios que van a favorecer esta condición, pero al final él cuando duerme no es consciente de la situación.
Aquests exercicis de relaxació i, evidentment, una part important és l'odontologia. Els dentistes descobreixen que un pacient, evidentment, per aquest desgast de les dents està patint aquest bruxisme i, sobretot, quines serien el millor remei, a banda de la relaxació, per tal de tenir un millor estat de salut bucal, tan important que és perquè té, en aquest cas, efectes col·laterals per a la nostra salut importants.
Avui en parlem d'aquest bruxisme amb el vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, el doctor Toni Gómez. Senyor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és exactament el bruxisme?
Bé, el bruxisme és una parafunció, és a dir, fer servir l'articulació temporomandibular, les dents, la musculatura que tenim dissenyada per mastegar amb normalitat, fer-la servir quan no toca, és a dir, quan no masteguem i no parlem. És a dir, en moments que la musculatura hauria d'estar relaxada, el que fem és prema, el que fem és apretar, el que fem és carrisquejar, fins i tot amb episodis nocturns quan hem d'estar dormint.
És a dir,
això seria el bruxisme.
Que és un hàbit involuntari, doctor?
Bueno, involuntari a vegades és controlat durant el dia. Moltes vegades les persones que són bruxistes, quan es concentren, quan s'enfaden, fan aquest també moviment d'estrenyar la mandíbula i, per tant, també podria tenir una voluntarietat. Però sí que és cert que la gran majoria d'ocasions els pacients desconeixen que tenen aquest problema i ho fan d'una manera inconscient, sobretot en fases nocturnes quan estem dormint.
Estem parlant que està relacionat amb gent que pateix estrès, ansietat. És cert o qualsevol pot patir aquest bruxisme?
Qualsevol pot patir aquesta patologia, però sobretot hem de pensar que ha d'haver-hi una predisposició genètica. Què vol dir? Que si els nostres pares tenien una constitució musculoesquelètica, estem parlant de l'articulació de la boca, determinada, també hi haurà una predisposició hereditària en els fills. És a dir, el més important és que hi hagi aquesta predisposició musculoesquelètica, és a dir, no apreta, no bruxa qui vol, sinó qui pot. Hem de tenir unes condicions musculars i articulars que siguin ja predisponents. El que sí que és cert és que l'estrès és un factor sumatori, és a dir, en fases d'estrès, les persones que apreten les dents, que fan aquesta parafunció del bruxisme, es veurà augmentada. Per això, en els darrers temps, que venim d'una pandèmia o d'un entorn social, un context social, amb la pujada dels interessos, amb problemes polítics, etc., que l'ansietat i l'estrès també es veu, diguéssim, afectat aquesta patologia i trobem més processos i més moments d'apretar les dents.
Aquesta patologia pot provocar amb el temps desgast important de les dents, imagino, doctor, i a més, també mals de caps i de cervicals.
Sí. Bueno, hem de pensar que tot està, diguéssim, unit, no?, i que tot està relacionat. Llavors, les persones que tenen aquest problema tenen més predisposició també a tenir migranyes, a tenir també alteracions de la son, aquests microdespertars, o fins i tot l'apnea de la son, també està relacionada. I sí que és cert que els factors, diguéssim, les causes més freqüents serien el desgast de les dents, això pot comportar augment de la sensibilitat, o bé fractures directament de les dents. A vegades fins i tot ens trobem dents que estan trencades per la meitat per aquestes forces de masticació que fem quan no hauríem de fer.
La solució és la placa de descàrrega. Jo a la meva li dic Betty la fea, perquè cada cop que me la poso estic de tot menys guapa.
Sí, bueno, és cert que no és una solució ben bé. És una mesura preventiva que tenim perquè aquesta musculatura, que normalment en els pacients bruxista està contracturada, és a dir, està treballant massa, podem, amb aquesta fèrula de descàrrega, podem relaxar-la. Llavors, el bruxisme com a solució no n'hi ha. És a dir, qui bruxa, qui és bruxista, segurament es morirà bruxista si va mantenint les seves dents. Llavors, el que tenim al nostre abast com a terapèutica seria la placa de descàrrega, les fèrules, també seria, per exemple, medicació i també seria, per exemple, exercicis de fisioteràpia. Però una solució 100%, que sigui la panacea, no existeix. Les plaques de descàrrega que tenim serveixen sobretot per mitigar disminuir aquesta tensió muscular i aconseguir una relaxació que ens va molt bé en aquests casos.
També és senzill saber si tens bruxisme o no, perquè li dirà gent, jo tinc o no. És només obrir la boca i mirar al costat, ara m'ho estic fent jo, per això se sent malament com parlo, aquí al costat de la boca com un plec, no?, de la pell, com que te l'has anat mossegant.
Sí, això nosaltres li diem morsicatium buccarum, o la línia alba, no? És a dir, és una línia a l'interior de la galta que en els pacients que tenen aquesta musculatura més augmentada, més contracturada i que efectivament van fent aquest moviment, aquesta parafunció que dèiem al principi, es marca molt més la indentació, és a dir, com si hi hagués una empremta que deixen les dents en les galtes, a l'interior de la galta.
Doctor, per què tenim tan poca cura de les nostres dents? És veritat que dèiem, no, és que els dentistes fan mal. Escolteu, no fan mal els dentistes, això ha evolucionat molt. No és allò de l'alicat i anar traient dents, no.
No. Sí, el dents del dentista sangrador o de pel·lícules com Django Desencadenado, que anava amb un carruatge d'aquestos així, això ha canviat moltíssim.
Home, i tant.
I avui en dia no està justificat no anar periòdicament al dentista pel dolor, al contrari, tampoc està justificat perquè són típics tòpics, no? És a dir, és que el dentista és molt car. Miri, el que resulta car és no anar al dentista. I anar al dentista periòdicament el que farà és fer aquesta prevenció, aconseguir que els problemes menors es puguin solucionar el abans possible, i el no anar al dentista periòdicament, això sí que sortirà car. Per què? Perquè els problemes empitjoraran i es faran més greus, amb més conseqüències per la salut i per la butxaca.
Està clar que com les dents d'un mateix, no hi ha absolutament res, eh?
Res. És a dir, tenim molt bones solucions, per exemple, la implantologia, que ha significat un gran avenç amb el tema de la terapèutica, però és una molt bona solució, però no és la millor solució. La millor solució és conservar el que tenim de sèrie, com els cotxes. El que ve de sèrie és lo important i és el que hem de lluitar tant de manera preventiva com de manera terapèutica, anant al dentista, insisteixo, periòdicament. Entre un i dos cops a l'any s'hauria d'anar al dentista a fer una revisió perquè ens miri si som bruxistes, posar-hi solució o que ens recomani què és el que hem de fer amb la nostra boca.
Tot comença a la infància, doctor. Ensenyar-li els dents, a les nens, a rentar-se les dents, tenir una bona higiene dental. Per cert, com ens hem de rentar les dents? De dreta a esquerra, de dalt a baix, en cercle?
Bueno, lo important és no deixar-se cap superfície. Mm-hmm. És a dir, començar sempre amb un ritual, començar sempre de la mateixa manera per fer-ho sempre de la mateixa manera. Això el que farà és que incorporem aquesta manera de fer, que sigui aquest ritual com deia, i que no ens deixem cap superfície. I molta gent raspalla la part anterior, la part que és més fàcil, les dents que estan més exposades, i se n'oblida dels queixals. O bé ens oblidem la part que dona a la llengua, o bé ens oblidem la part que mastaguem, o bé ens oblidem la pròpia llengua. Uh-huh. Hem de raspallar totes les superfícies de les dents, sense deixar cap. I això implica haver de fer un raspallat que ha de durar entre 2 i 3 minuts, perquè és el temps mínim que necessitem per fer aquesta neteja de totes les superfícies.
Efectivament. Una altra cosa també seria parlar del tipus de raspall, del tipus de pasta de dents, que això ho farem un altre dia, amb el seu permís. Així que li agraeixo molt, doctor Gómez, vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, que avui hagi estat a la linterna de COPE per parlar del bruxisme que s'ha disparat a Espanya. I ja sabeu, aneu al dentista, que no fan por, tot el contrari. Si passen un plis, no te n'adones i dius, ah, ja ha acabat? Doncs sí. Senyor Gómez, gràcies.
A vostè.
Bona tarda, adéu.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
Y con una limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
Además, hasta el 23 de junio en El Corte Inglés tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes. Y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él.
Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta, basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Eva Parera, candidata de Valents a les eleccions municipals 2023 a Barcelona. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, si li pregunto com està vostè, perquè ja queda res, el Tours de Forç, com ha estat durant tota aquesta campanya electoral, a punt d'arribar ja al fi, que serà ja demà, amb l'acte final d'aquesta campanya. Com estàs?
Doncs molt animada, engrescada, no em deixen descansar ni un segon, sí. Lo qual vol dir que anem molt bé, perquè tinc moltes trobades, molt de carrer, però bé, bé, contents, amb ganes de, ja, de que arribi diumenge i ser notícia, perquè serem notícia.
València donarà la sorpresa?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, sí, perquè al final et deixes guiar molt per les sensacions, això que ha fet Eleccions ho sap. Les sensacions marquen la tendència, són l'enquesta real al carrer, i les sensacions són espectaculars a barris on molts no es pensarien que nosaltres podríem arribar a triomfar, i la veritat és que estem molt contents.
Sí que és veritat que hi ha un gran nombre d'indecisos, sobretot de gent que votava el PP o Ciutadans o el PSC.
Bueno, és normal, és que hi ha una massa de votants molt important a Catalunya que s'ha sentit traïda sistemàticament pel Partit Socialista, per Ciutadans i pel Partit Popular, no? I és normal, doncs, que siguin una mica prudents i tinguin por de tornar a fer confiança a una formació política, i sobretot que estiguin indecisos perquè no volen tornar a votar aquestes marques polítiques, no? Uh-huh. De fet, un dels motius perquè neix València és això, per donar resposta a tota aquesta gent que ja no la troba en les formacions polítiques tradicionals.
Senyora Parera, el que té de bo el seu programa electoral és que vostè no té cap peatge ni motxilla, tampoc ha d'agafar el telèfon i trucar a Madrid per preguntar-li a ningú, no?
No, no. Com a molt, consultarem el meu pare, que és el meu assessor impectore durant tota la campanya, i em truca 6 vegades al dia. No, bromes a part. Nosaltres no hem de consultar. El 28 de maig ja tindrem molt clar què hem de fer, però és que ja no és aquest 28 de maig. Nosaltres ja portem 4 anys així. Nosaltres portem molts anys a l'oposició prenent les decisions per nosaltres mateixos, sabent quan entrem en un ple o en una comissió el que hem de votar, pensant en el que és millor per la ciutat de Barcelona. Uh-huh. No? Això ens hem trobat a que les altres formacions polítiques, o el Partit Socialista, per qüestions òbvies, perquè està governant amb Colau, malgrat vulgui fer veure que no, però està governant amb Colau, però Partit Popular i Ciutadans, doncs, que han estat a l'oposició com nosaltres aquests anys, doncs venien molt marcats perquè dictava Parlament o pel que dictava les seves executives a Madrid en determinades votacions, no? Uh-huh. I això s'ha vist, per exemple, amb una aprovació de pressupostos post-Covid, on era indispensable tirar endavant uns pressupostos i negociar-los per incorporar les ajudes Covid i els fons Next Generation, les bonificacions que es van aprovar en aquells pressupostos a la restauració i els ajuts directes al comerç i a la contractació, que sense pressupostos no les hagués rebut ningú, no? I allà va prevaldre, per part del Partit Popular i de Ciutadans, el no, perquè no els hi diguessin que pactaven amb Colau o amb PSC uns pressupostos, no? Uh-huh. Nosaltres no tenim aquest problema, nosaltres ho vam tenir claríssim, i aquí tothom fa un acte d'inconsciència increïble envers la ciutat, nosaltres no, serem responsables i ho vam tirar, i avui això explica part de l'èxit de València en aquesta campanya, no? I part de l'èxit que jo crec que tindrem el 28, perquè quan vas a parlar amb els restauradors o vas a parlar amb els comerciants, doncs et reconeixen que gràcies a un sacrifici polític ells han pogut tirar endavant els seus negocis.
Eva Parera, gràcies i descansa.
Gràcies, ho intentarem.
Gràcies, que vagi bé. És el que cal esperar de mitjana per una cita presencial amb el metge de família a Catalunya. Concretament, són 6,9 dies hàbils, la xifra més elevada de tota Espanya, i que supera amb escreix el termini màxim de 48 hores acordat per les autoritats sanitàries autonòmiques ara fa 4 anys. De fet, només el 32% d'aquestes cites compleixen actualment aquest compromís. Avui parlem amb l'Esther Lorente, portaveu d'OCU Catalunya. Esther, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Parlem de la campanya Més qualitat, menys esperes, que té molt a veure amb això que hem parlat, oi?
Sí, perquè mira, nosaltres hem fet un estudi que ens donen aquestes dades que estaves comentant, i clar, nosaltres hem aixecat aquesta campanya perquè ens adhereixi més gent, no cal ser soci d'OCU, només anar a la web de la campanya i apuntar-s'hi per tenir també més informació. La campanya és Més qualitat, menys esperes. I una mica el que volem amb això és fer un tastet de la gent que està interessada en reclamar això, perquè el que nosaltres reclamem amb aquesta campanya i, diguem-ne, les peticions que tenim és, aquest marc estratègic que es va fer fa 4 anys entre comunitats i Estat espanyol,
sí,
de tenir un termini de 48 hores per atendre presencialment, evidentment no s'està complint. Nosaltres volem que això ja es faci no en un marc estratègic, sinó per llei. Llavors, que hi hagi una obligatorietat legal.
Uh-huh.
També demanem més professionals i demanem també que l'atenció sigui d'almenys 10 minuts perquè la gent pugui explicar el que li passa i que el metge pugui fer un bon diagnòstic.
Efectivament, això és una reivindicació ja històrica,
sí,
i també de les associacions professionals sanitàries, eh?
Sí, sí, perquè pensa que, clar, el metge en 5 minuts és que no, potser pot errar, perquè, clar, és que no és fàcil. Depèn del pacient, li costa d'expressar el que té o el que no té, o potser no es pot expressar perquè és un bebé. Llavors, clar, això requereix una mica de temps i una atenció una mica de qualitat.
Efectivament, per això ha arribat l'hora ja de començar a reforçar aquestes plantilles, no?, i alliberar-les de tantes càrregues burocràtiques i prestigiar de nou l'especialitat d'un metge de família, no?, que és el servei més bàsic de la sanitat pública.
Clar, posar més professionals, per suposat, també d'infermeres, perquè les infermeres també descongestionen molta tasca dels metges, però a més, lliurar-li de tasques burocràtiques, d'omplir programes d'ordinador, etc, que estan cobrint un espai de temps que potser podrien estar fent diagnòstics i revisant els pacients.
Efectivament. Escolta, estem parlant de cites presencials. Si parlem de cites telefòniques, l'espera també es situa en tants dies?
Mira, aquí a Catalunya estem en el rànquing de les pitjors, de les que més triguen. De fet, Catalunya és la que més triga, tant presencialment i telefònicament no. La que més triga és Aragó, però Madrid, Catalunya també, déu-n'hi-do, 5,5 dies per tenir una atenció telefònica amb el metge de família. Trobem que això rebassa totalment el marc legal que es va fixar de les 48 hores.
Uh-huh. Heu posat molt la mirada en el que és les cites d'infermeria i pediatria.
Sí, perquè, a veure, pediatria, per exemple, aquí a Catalunya tenim una espera de potser 3 dies. 3 dies amb un bebè malalt és problemàtic, perquè a més la gent al final desespera i se'n va a urgències i col·lapsen els serveis d'urgències.
Uh-huh.
És a dir, això seria una... Si s'invertís en aquesta tasca que fan tant les infermeres com els pediatres, com els metges, doncs es solucionarien moltes coses. Pensa també que a infermeria fan els controls de malalties o de factors de risc, com podria ser la hipertensió, com podria ser el sucre. Aquestes coses, si tu ho vas tenint controlat i no has d'anar al metge, a l'especialista, a que et revisi, això també és un bé per la sanitat pública, perquè se destinen menys diners.
Uh-huh.
I és una prevenció, no? Llavors, per això nosaltres reclamem això. Per les infermeres, avui dia tenim una mitjana també de 4 dies perquè t'atenguin.
Hi ha molta gent, Esther, que dirà, home, clar, és que a Catalunya hi viu molta gent. Sí, certament, i òbviament més gent, més consultes, però clar, tenim manca de professionals i això fa que a Catalunya siguem en el rànquing que heu fet, l'últim de la cua, i el lloc on menys has d'esperar seria la regió de Múrcia, no?
Sí, la regió de Múrcia té una llista d'espera tan mitjana, de 3 dies. Pensa que quan estem parlant de mitjana, quan nosaltres vam fer aquest estudi, són dies hàbils, és a dir...
De dilluns a divendres.
No comptem els caps de setmana. Si a sobre tens al mig un cap de setmana, ja no són 7 dies, són 9.
Uh-huh.
Llavors, trobem que això s'ha de denunciar i que no pot ser per una atenció primària que hauria de sostenir una miqueta el que és la salut pública, no?
El que no entenc és com després d'aquell acord entre les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, en aquell marc estratègic per l'atenció primària i comunitària, que es va publicar al BOE fa 4 anys, la situació no sigui la que hauria de ser.
Bueno, a veure, si fa 4 anys d'això va ser abans de la Covid, i això aquí ho podem entendre. Però pensa més que les dades que t'estic donant han empitjorat respecte a l'any passat, que també teníem Covid. És a dir, el problema és que falten recursos. Sí que és cert que aquest cap de setmana, crec que va ser en Pedro Sánchez que va comentar que tenia anunciat una inversió de 580 milions d'atenció primària. Bueno, perfecte, això és una inversió que ja s'havia acordat, no és que l'hagin inventat ara, perquè per fer-la més a més, ja estava dintre del programa, i sembla ser, no ho sabem perquè no hem mirat encara la lletra petita, però sembla ser que aquests diners aniran destinats a infraestructures i equipaments.
Yeah.
Que això està molt bé, està molt bé, perquè també s'han de tenir, però nosaltres posem el foc d'atenció en la falta de personal, d'especialistes, de metges de família, pediatres i infermeres.
Uh-huh. Si hem parlat de metge de família, de la visita, si parlem de consultes amb l'especialista, aquí ja ens sortim ja de numeració, no?
Sí, sí, aquí si fem això ja podem esperar. Mira, també respecte a l'any passat hi ha hagut encara és més, triguem més, mira, sí, de mitjana, per la primera consulta per l'especialista és de 95 dies, 16 més que l'any passat, sí, que no ens diguin que és pel Covid.
I si és una intervenció ja?
Si és una intervenció, 120 dies, bueno, Déu-n'hi-do.
Madre meva.
Déu-n'hi-do, i bueno, suposo que si no és molt urgent, clar, evidentment. El problema és la falta de mitjans.
Està clar. Doncs gràcies als amics de l'OCU, un cop més ens aporten aquest estudi, aquesta xifra es desprenen de l'estudi d'aquesta enquesta que ha fet l'OCU i que recull doncs, aquestes dades d'espera per anar a una consulta al metge de capçalera i després aquest apunt a l'especialista o una intervenció quirúrgica. Que ens acompanyi la salut, no, Esther?
Sí, 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 i la força també.
Exacte, com deia aquell. Esther Lorente, portaveu d'OCU Catalunya, gràcies com sempre.
Gràcies, bona tarda.
Abraçada. Fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ara ja saps que la linterna continua amb Ángel Expósito i tot el seu equip per saber què ha passat i què està passant, de fet, en aquest dijous 25 del mes de maig, a punt d'acabar el mes i a punt, tot quasi bé a punt, per les eleccions d'aquest proper diumenge, és el que més es comenta, no? Qui votaràs, aniràs, deixaràs d'anar-hi, i també pendents del temps, perquè és superimportant, quan fa plou, la gent ja s'ho pensa més d'un cop per anar a votar. Tot això ho anirem veient al llarg d'aquests dies, però ara sí, et deixem, com dèiem, amb la linterna d'Àngel Expósito. Ja sabeu que qualsevol cosa relacionada amb aquest programa, a través de la web cope.es i les xarxes socials, pots buscar tot allò que t'hagi agradat, una entrevista que no has pogut escoltar bé o agafar més dades, doncs ens busques a la linterna COPE Catalunya i Andorra i allà ho trobaràs absolutament tot. Comencem ja a treballar pel programa de demà divendres. Continues a la sintonia de la cadena COPE i rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Com sempre, ha estat un plaer. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Goran Bregovic y la Balkan Paradise Orchestra en directo en Barcelona. Apunta la fecha de este concierto doble inolvidable. Será el 27 de julio en el Popla Español, en el marco del Alma Festival. Goran Bregovic es reconocido internacionalmente por ser el autor de las bandas sonoras de varias películas de fama mundial. Y la Balkan Paradise Orchestra promete hacer vibrar al público con su energía y su espectáculo único, cargado de potencia y originalidad. Venta de entradas en alma.festivalpedralbes.com.